És divendres i tanquem el mes d'abril aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Entre Sabadell i Vallecas, arrencarem el programa d'avui entre una bona notícia, el retorn als terrenys de joc de l'Eix Coc, i una polèmica. De fet, no una, sinó la polèmica en general. Sembla que l'afició del Rayo està condemnada a viure entre polèmiques i decisions controvertides de la seva directiva. En el primer cas, de seguida xerrarem amb el defensa tarragoní del Centre d'Esports, que tres mesos després, i passant pàgina de manera definitiva a les lesions que ha patit, contra el Mallorca ja va jugar uns minutets i està a plena disposició d'Antoni Dalgó pel Sabadell Rayo Vallecano de dilluns. En el segon, passarem per Madrid amb una de les veus més il·lustres, segurament, que segueix el Rayo, Quique Peinado. El coneixeu segur, de Zapeando, de Radio Gaga o de la seva faceta literària, com per exemple pel llibre Futbolistes de Izquierdas. Amb ell comentarem segurament el Rayo menys d'esquerres de tota la història, com a mínim pel que respecta a la seva directiva.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Paradinha, com els futbolistes de qualitat llencen els penals, el Roger Benet amb el Toni Pacheco al control de so. Som-hi.
Què es comenta a la recepció?
L'Aleix Coc i el Quique Peinado seran, com dic, dos dels protagonistes d'avui, però no els únics. També comentarem la frenada en sec de la tornada del públic als estadis de primera i segona divisió, el derbi de futbol sala, el Mataró-Sabadell de waterpolo femení amb la Irene González, ex del Mataró, ara al Sabadell, o el Sabadell juvenil Girona de demà al migdia a Olímpia.
I fora de l'hotel?
El Madrid ha forçat l'últim partit de la sèrie de quarts contra l'Anadolu Efes, a més tirant d'èpica. L'equip de Pablo Lasso va guanyar 82-76 ahir, remuntant una altra vegada, i es jugarà el pas a la Final Four a Turquia. Avui, a les 7, el Barcelona juga a la pista del Zenit Sant Petersburg, la primera oportunitat per segellar la classificació. En té prou amb una victòria l'equip de Jessica Vicious en els dos partits que queden per arribar a aquesta final a 4. L'únic equip ja classificat és el CSKA de Moscou. En futbol, el Barcelona ha desaprofitat l'oportunitat de situar-se líder de primera divisió. Els blaugrana guanyaven ahir 1-0 al Camp Nou contra el Granada, però Darwin Machís i Jorge Molina van capgirar el marcador, deixant la Lliga com estava, és a dir, l'Atlético primer, el Barça empatat a punts amb el Madrid, dos per sota de l'equip del Cholo Simeone i ben enganxadet ja al Sevilla. I el Villarreal va deixar escapar viu l'Arsenal a les semifinals de l'Europa League. L'equip d'Unai Emery guanyava l'Estadi de la Ceràmica a casa per 2-0 i amb superioritat numèrica, amb un home de més, però els Gunners van fer de penal el 2-1, que els dona vida de cara al segon partit a Londres. A l'altra eliminatòria, poca història, el Manchester United, tot i anar perdent el descans, va deixar encarrilat el passi a la final amb una golejada 6-2 contra la Roma. I la Federació Espanyola de Futbol ha confirmat que Extremadura serà la seu dels play-off descents a la Lliga Smartbank. Badajoz, Almendralejo, Villanueva de la Serena i Don Benito agafen així el relleu de Marbella, on el Sabadell va ascendir la passada temporada. El format, això sí, serà diferent per l'existència enguany de 5 grups de segona B. Seran només dos partits, semifinals i final, a partit únic, en dos caps de setmana, el 15 i 16 i el 22 i 23 de maig, i en cas d'empat hi haurà pròrroga, però no tant de penals, a no ser que es creuin dos equips que van acabar classificats en el mateix lloc, per exemple, dos primers o dos segons.
De quin partit no estarem pendents?
Del Horsens Vejle, de la ronda de descens de la Lliga de Dinamarca, partit que arrenca quan acabi el programa una horeta més tard, a les 4 en punt de la tarda.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un arlequinat de so carrer, com és el Pere Llonc, l'atleta sabadellenca Montse Mas i el davanter ex del Centre d'Esports, precisament amb el Sanse lluitant per ascendir a la Lliga Smartbank, Arturo Juan Rodríguez Pérez Reverte.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Som-hi, comencem el programa amb un dels jugadors que segurament pitjor ho està passant aquesta temporada sense continuïtat per culpa de les maleïdes lesions. Aleix Coc, defensa del Centre d'Esports, què tal, com estàs?
Hola, bones, bé, molt bé.
Vas tornar a tenir minuts a jugar contra el Mallorca. Avui mirava el calendari, feia 3 mesos i 2 dies des del teu últim partit, que era el 24 de gener. Sensacions després de tornar a jugar?
Pues mira, la veritat que alegria, no? Molta alegria, perquè, bueno, al final veus que la llum al final del túnel, no? Sí que han sigut uns mesos, al final s'ha fet una mica llarg, però bueno, mira, ja estem un altre cop bé i ja podem ajudar a l'equip d'una altra manera, no?
És que a més coincideix, no? Tornar al futbol professional i tantes jornades fora per lesió, suposo que psicològicament ha de ser fotut, no?
Home, la veritat que sí, perquè han sigut molts anys lluitant a segona B per aconseguir una cosa que és, jo crec que és molt, molt difícil, com és un ascens a segona divisió, tindre l'oportunitat que et renovin i poder jugar a segona divisió, i bueno, al final una mica de mala sort amb això de les lesions aquest any i no poder tindre la continuïtat, no? És una mica l'espineta que puc tindre doncs, aquesta temporada.
A més, s'ha anat repetint un patró, no? Pedro Capó, tu, al principi també el Xavi Boniquet, l'Adri Cuevas, fins i tot l'Edgar, que arrossegava molèsties musculars. Molts dels que formàveu part de l'equip, de l'esquelet, l'any passat, heu arrossegat aquest problemes fibrilars. No sé si pot ser un peatge pel poc descans que hi va haver, per la successió de partits sense fre que hi ha a segona, o si és massa fàcil arribar a aquesta conclusió, però al final no és matemàtica, el tema de la relació que us afecta entre les dues coses.
Bueno, jo penso que sí que pot haver una relació, no? Perquè la temporada passada va ser molt, molt atípica amb el parón per la pandèmia, per tindre que arrencar de la manera que ho van fer, no? Amb entrenaments individuals, amb totes les mesures de seguretat, fer un play-off express molt ràpid i a més, tal com va anar, que va ser tot molt intens, vam aconseguir doncs, l'ascens, després vam tindre vacances que relativament van ser curtes i, bueno, després poc temps per preparar doncs, la Lliga de Segona Divisió, no? Una pretemporada també una mica curta i una segona divisió, doncs, sobretot la primera volta on van haver molts partits molt seguits, bueno, jo crec que tot això al final doncs, ho aixeques una miqueta, no? I pot ser per allí per on vinguin les lesions.
En tot cas, anem també al més positiu, aneu recuperant-vos tots, ara que arriba l'hora de la veritat, que suposo que més ganes que mai de tirar això endavant.
Doncs sí, la veritat que ve un tram molt, molt bonic i alhora molt, molt complicat, no? Bueno, segurament passarem nervis i tensió, però bueno, al final l'objectiu crec que l'aconseguirem, que és la permanència, i quan abans millor, no? Jo confio moltíssim en aquesta plantilla, perquè al final, si analitzes la temporada, jo crec que excepte dos partits a lo millor que haguessin pogut ser una mica més superiors, la resta de partits no s'ha notat una gran diferència entre cap equip i nosaltres, no? Jo crec que hem donat la cara sempre i ho seguirem fent en aquestes 6 jornades que queden, no?
No, t'anava a dir, Aleix, si ens hem de preparar ja per un any com el d'Olot, o sigui, aquelles emocions fortes de gairebé cada setmana jugant-nos la vida.
Doncs sí, segurament, perquè bueno, al final els a part de nosaltres, els equips que hi ha a baix també doncs, tenen les seves necessitats, no? I jo crec que l'únic positiu és que potser hi ha bastants enfrontaments directes aquestes últimes jornades i doncs nosaltres hem de fer la nostra feina, anar guanyant de 3 en 3 i com més aviat millor aconseguim la salvació. Ara bé, si l'aconseguim a l'última jornada al minut 90, jo ja t'ho estic firmant. Mentre l'aconseguim, sigui de la manera que sigui, m'és igual.
La signem tots, jo crec. Una de les preguntes que tenia previstes i gairebé me l'has posat en safata ara és el tema del calendari, no? Que anava a preguntar si estaves molt pendent o no de quins partits hi havia cada jornada, però m'has demostrat que sí, perquè saps perfectament que hi ha duels directes, però ets dels que ja ha mirat a quins rivals li queden al Sabadell i a la resta de rivals de la part baixa o no estàs massa pendent d'això?
Bueno, ho hem mirat una mica per damunt, no t'enganyaré, perquè al final has d'estar pendent de moltes coses, no? Però jo crec que si nosaltres fem la nostra feina, al final el que facin els altres, bueno, sí que tu has d'anar mirant, perquè ara mateix estàs en descens i amb alguns rivals directes doncs tens el gol average en contra, però bueno, al final jo crec que si aquestes últimes jornades nosaltres fem la feina que hem de fer, aconseguirem la salvació.
Des de l'1 de novembre, Leganés i Ponferradina, que no s'encadenen dues victòries seguides. Per tant, anava a preguntar-te en el cantó més positiu, si dilluns es guanya el Rayo, potser és el reforç moral definitiu, no?, per treure el cap. No sé com està, per exemple, l'equip després d'haver guanyat el Mallorca aquesta setmana.
Doncs home, l'equip està estupendament. Si ja ho estaven amb algunes jornades doncs, que van perdre, perquè si algú vota aquest equip és la fortalesa mental, no? No ens hem vingut a baix mai en les dolentes. Ara que bueno, vam aconseguir una molt bona victòria dilluns contra el Mallorca, doncs bueno, jo crec que l'equip ara mateix està en una bona dinàmica i afrontem el partit de dilluns amb totes les dificultats que tindrem davant un gran Rayo, però ho afrontem amb molt optimisme, no?
Potser això que comentes ara és un dels punts forts del Sabadell en aquest tram de Lliga, no? Perquè al final no era fàcil jugar contra tot un Mallorca 5 punts per sota de la salvació, i aquí hi ha equips com, per exemple, l'Oviedo, que depèn de com es pot complicar la vida per sorpresa, i veure't en aquesta tessitura quan portes tot l'any amb l'aigua per sobre el coll o per sorpresa no és el mateix, no?
No. Molta experiència a segona divisió no en tinc, però sí que sents parlar, no?, de gent que en sap i tal, que el tram final doncs és molt important com arribis, tant per bé com per malament, on hi ha equips que potser han estat més tranquils durant la temporada i el tram final doncs, els ha arribat al baixón i han acabat baixant, no?, i al revés. Potser equips que han estat tota la temporada lluitant entre sortir del descens o descens, i al final els últims partits han tirat un arreón, han tret punts i s'han salvat, no? Jo crec que una mica aquesta és el nostre objectiu ara mateix, agafar, encadenar aquestes victòries o bons resultats i doncs a final de Lliga estar fora del descens i salvar-nos.
Anem a parlar una mica del Rayo també. El partit de la primera volta va ser el 19 de setembre. És que han passat 36 jornades des d'aleshores. Vaja, que no serveix de res com a referència aquell dia a Vallecas, no?
No. Ara, bueno, durant aquesta setmana haurem d'analitzar, però bueno, més o menys ja sabem que sobretot tenen un gran potencial a dalt, no? Tenen gent molt ràpida i que, bueno, segurament esperaran algun error nostre en sortida de pilota o en jugada per, doncs, el contraatac, que és el seu fort, o els centres laterals fer mal, no? I, bueno, una mica durant la setmana és el que estem treballant per intentar contrarrestar.
En aquest sentit, també l'equip defensant l'àrea va fer un salt endavant brutal contra el Mallorca.
Sí, contra el Mallorca la veritat que els companys ho van fer molt bé, sobretot els últims minuts de la segona part, que va ser una mica un no parar, no?, d'atacar el Mallorca, i ens vam defensar molt bé. I la veritat que d'això, jo crec que una o dos passes endavant va fer l'equip el dia del Mallorca.
En el cas del Rayo, porta una derrota a casa i dos empats seguits contra rivals de la zona baixa, Logroñés i Albacete. L'esperes especialment tens, amb pressió, amb nervis perquè els rivals directes li han escurçat distàncies?
Bueno, al final, nosaltres, sobretot, jo penso que nosaltres hem d'estar molt tranquils. Jo crec que el nerviosisme no ens porta a cap lloc, i si ells, doncs, perquè també s'estan jugant el poder jugar al play-off, doncs venen i estan nerviosos, doncs mira, més a favor nostre, no? Amb això també hem de jugar, i si algú es fica nerviós, que siguin ells.
Per anar rematant el tema, de seguida en parlarem, però sembla que Sanitat ha tombat la proposta de tornar als estadis de futbol professional al públic, ara que ens veiem tots dins, no? Ens veiem com a mínim, ens havíem fet la idea que tindríem públic contra el Tenerife i la Ponferradina. Tu com ho veus, això?
Home, la veritat que és una pena. És una pena que nosaltres en particular, que acabem de pujar a segona i doncs hagués sigut un any maco per l'afició, no? Per després de diversos anys, doncs que ells també gaudissin en persona, no?, de partits de segona divisió. I a veure, el que tampoc s'entén molt és la diferència que hi ha en doncs, partits de segona B o categories més baixes, doncs que pugui entrar gent, no?, fins a un cert límit, amb les mesures que calguin, i doncs el futbol professional pues no pugui entrar la gent, no? És una cosa que tampoc entenc.
100% d'acord, subscriu totes les paraules que has dit en aquesta resposta. Acabo l'última, igual que ho vaig fer la setmana passada amb el Juan Ibiza, que sembla que va funcionar, i ni que sigui pels que som una mica supersticiosos. Et llenço la mateixa pregunta per acabar. Si has d'enviar-li un missatge a l'afició del Sabadell, tu què li diries?
Doncs que confiïn fins al final, passi el que passi, perquè al final jo crec que aquest equip sempre respon, no? En les dolentes, doncs, sempre traiem el cap, encara no, ningú que ningú ens doni per morts, perquè al final jo crec que ja Sabadell pel rato, hi ha una plantilla que ho donarà tot, i que estiguin tranquils o nerviosos, però que al final ho aconseguirem i l'any que ve estarem a segona divisió.
Doncs tant de bo que sí. Aleix Coc, defensa del Sabadell, que ens n'alegrem de tornar-te a veure una altra vegada a la gespa. Una abraçada enorme.
Moltes gràcies, una abraçada.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
L'Aleix Coc, un dels jugadors en quant a experiència al Sabadell més veterans de la plantilla, que més temps porta suant la samarreta arlequinada i que les ha vist de tots colors els últims anys aquí al centre d'esports. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Què tal, bona tarda, Adri.
No em diràs tu que tampoc deixa titulars, l'Aleix Coc. Teníem ganes ja de tornar-lo a veure. Imperial d'altres temporades, aquesta malauradament no hem pogut veure el tarragoní el que voldríem de manera continuada a la gespa, per allò que sempre diem de si es nota o no el salt de categoria. Estic convençut que sense lesions haguéssim gaudit molt més amb el tarragoní al darrere.
Sí, sens dubte, i estic d'acord amb aquesta sensació també de deixar permanentment titulars, però em passa, no sé si a tu tens aquesta sensació també, amb aquells jugadors que porten més temps i amb aquell punt de confiança de saber com és l'entorn, de conèixer-nos a nosaltres també, s'alliberen, no? Anem a dir-ho així a l'hora de parlar. Pedro Capó,
els Josu, o sí, Pedro, etcètera.
Àngel Martínez, sí. Són jugadors que parlen molt clar i amb confiança, no? També amb nosaltres en aquest cas, però també amb la resta de mitjans que formem part d'aquest microecosistema Sabadell.
I no només això, sinó que a més són jugadors que les han vist de tots colors en d'altres places també, i no és el mateix sortir, per exemple, d'un club formatiu i directament de molt jove, plantar-te en la primera experiència fora de casa o la primera experiència en un club amb un cert renom, com podria ser, no sé, em ve al cap Juan, que ve del Celta, Guru, que ve de l'Atlètic Club, Víctor, tot i que déu-n'hi-do també com parla Víctor del Valladolid.
Que han picat pedra.
Sí, sí, correcte. Vaja, anem al tema que ens ocupa ara, que és la gran notícia de les últimes hores i que la comentàvem ara també amb l'Aleix. Qualsevol esperança que tinguessin de veure pública la nova Creu Alta en el tram final de temporada, malauradament ha quedat totalment esmicolada, trencada, tot i que els senyals dels últims dies ens feien ser optimistes amb la proposta consensuada entre el govern central i el Consejo Superior de Deportes, el protocol de la Liga, etcètera, etcètera. En les últimes hores, l'únic que calia, que era el vistiplau de Sanitat, doncs Sanitat s'ha encarregat precisament de frenar-ho tot en sec. Al final, Pau, no hi ha vistiplau, no hi ha OK, ni a primera divisió, ni a segona divisió, ni a la Lliga Endesa, la Lliga ACB.
Res de res, eh? I mira que aquesta vegada semblava que era la bona, la de veritat, la de tornar a veure el públic als estadis. Doncs no. Des de l'Arguero, de la cadena SER, ahir a la nit apuntaven un parell de motius davant d'aquesta negativa de Sanitat. D'entrada, la disparitat de les dades de contagis de les diferents comunitats autònomes, és a dir, ara mateix, sense tenir absolutament cap dada sobre damunt la taula, però una comunitat les coses estan molt pitjors que una altra, sense posar noms, insisteixo, damunt la taula, aquesta disparitat d'entrada, i de l'altra, negativa d'entrada inicial del govern basc. És a dir, si hi hagués hagut, en aquest cas, OK de Sanitat, el govern basc no hauria permès l'entrada al públic de Sant Mamés, de Noeta...
Sí, de fet, a l'Eurocopa ja es va traslladar la seu de Sant Mamés a la Cartuja, de Bilbao a Sevilla, justament per les reticències de les autoritats basques a tenir públic a les graderies en la mesura que la UEFA demanava per
sí,
poder ser seu de l'Eurocopa.
Era un requisit de la UEFA, que obrissin les portes al públic de forma restrictiva, de forma esglaonada i amb...
Sí, amb un protocol, vaja.
Sí, amb limitació d'aforament, però bé, el govern basc en aquest cas s'hi oposa radicalment aquesta temporada a la tornada de públic als estadis de futbol i també de bàsquet, en aquest cas, com dèiem, de la Lliga Endesa. Doncs bé, ahir el ministre de Cultura i Esport, en aquest cas, José Manuel Rodríguez Uribes, en una visita a Castelló, atenció, entre altres coses, per inaugurar una rotonda.
No m'ho puc creure.
Per inaugurar una rotonda.
El País Valencià, rotondes, inauguracions d'obres...
Cap ni una. I deu ser la primera.
Sí.
I que es noti aquí la ironia, eh? Doncs ja apuntava en aquest sentit, cap a aquesta via.
Doncs hem escoltat el ministre, va.
La decisión ahora mismo es que no hay público y no va a haber público en este momento, ¿no? Pero bueno, iremos viendo. Todo depende de la evolución de la pandemia y de las garantías que dé Sanidad para que se pueda ir a estos espectáculos con tranquilidad. Cuando haya garantías, cuando haya seguridad, cuando haya certezas, habrá público. Mientras no haya certeza y haya riesgo, pues no habrá público. no es un criterio deportivo, es un criterio sanitario.
I ara, si fes una foto al guió que m'ha passat el Pau Vituri,
t'anava a dir-ho, eh?
Posa, entre parèntesi, espai per rajar. O sigui que directament ja obrim aquí el calaix.
L'alcalà, sí, sí,
sí. Vinga, sí, que surti tot, no? Al final, jo vaig, Pau, al que comentava fa un moment l'Aleix Coc, que per mi és la clau on radica tot això. Jo no sóc qui per discutir a sanitat si hi ha o no ha d'obrir els estadis. Evidentment, no tinc prou criteris, o sigui, no em correspon a mi ni als aficionats. El que no pot ser és que en unes places sí, clar, i en d'altres no. O sigui, no pot ser que hi hagin 3.000 persones al Sardinero, al camp del Racing, 7.000 persones al Nuevo Vivero, a Badajoz, i en canvi, insisteixo, clar, a mi si em dius, no, és que mira, obrirem les portes al Camp Nou perquè entrin 40.000 persones. Ho entenc, veig la diferència. Però si s'estava parlant d'un protocol de màxim 5.000 persones, què passa, que el virus distingeix entre categories? Si estàs a segona B, el virus no contagia les graderies, però si estàs a segona A, sí, sent exactament la mateixa quantitat de públic. No, és més, vaig més enllà. Els estadis de primera i segona tenen més accessos, són més amplis, per tant, és més fàcil respectar mesures de distància.
T'has senyit el guió, eh? Bé, t'havia donat aquest espai
m'he senyit perquè deia rajar. Espai per rajar,
no, que sí, que sí, que sí.
No m'ha posat ni una paraula del guió.
Aquest argument no s'aguanta per enlloc quan tens... és a dir, no hi ha risc al Godó? Al Godó no hi ha risc.
O vaig més enllà, teatres...
Aquí està el tema, ministre de Cultura i Esports. Es fa una prova pilot, perdona, Adri,
sí,
al Palau Sant
concert,
Jordi,
sí,
de Love of Lesbian, fa unes setmanes, sí que és cert que en aquell moment i en aquell concert els assistents anàvem amb un test d'antígens que s'havien de fer el mateix dia, és cert, és veritat, però eren 5.000 persones que estaven amb la mascareta posada en un mateix recinte a peu de pista, sense distàncies de seguretat. No ho entenc,
I vaig més enllà, si el problema és l'aglomeració de gent, serà més fàcil en un estadi de futbol que té no sé quantes portes i accessos que no un teatre que té una única porta. Vaig més enllà. Sempre s'ha dit que a les terrasses sí que es pot, però dins del restaurant, durant diferents fases de desconfinament, no era possible menjar o beure, perquè precisament el contagi és en zones tancades, no és en espais oberts. Més obert que un estadi de futbol, ja m'explicaràs. O sigui que al final...
No, i fins i tot compro l'argument de la Lliga de dir és que algun dia hauràs de fer una prova pilot per tornar a ficar públic als estadis. Que no et convenç el fet de tenir un topall de 5.000? Doncs, escolta, 2.000.
Sí, sí.
1.800, com han fet, per exemple, a la Ligan, on faran ara a França també l'inici de... o la reobertura de les portes als espectadors.
Per mi el problema no és la decisió, és el greuge.
Correcte.
Que genera.
No, si la decisió estarem d'acord, que al final és una qüestió sanitària i davant la seguretat de la gent, doncs aquí res a dir.
Ni que
però clar,
sí.
Si no es pot... A primera i segona divisió no s'hauria de poder, ja sé que aquí les competències varien en aquest cas, però tampoc s'hauria de poder ni a segona B, ni a tercera, ni al tennis, ni al patinatge artístic, ni a...
Si, ja que has fet tu el guió, hem despotricat prou o avancem?
crec que ja està bé, no? Ja
doncs va, tanquem la carpeta llavors.
Bàsicament, simplement recordar que no hi haurà ni espectadors, a no ser que hi hagi ara un altre canvi radical en els esdeveniments. Ens oblidem ja de públic al Sabadell Tenerife i al Sabadell Pontferradina, que estava previst que en les últimes dues jornades al Temple, a la nova Creu Alta, hi hagués públic.
Sí que hi ha canvis per això, mirant-nos una mica al Malic, sí. pel que respecta a mitjans de comunicació.
La Liga ha fet una nota aquesta mitjanit. No per parlar explícitament d'això, encara no s'ha pronunciat de fet el seu president, Javier Tebas, però sí que ha fet aquest comunicat on especifica que es flexibilitza l'entrada dels mitjans de comunicació als estadis a partir de la jornada 38 a la Lliga Smartbank. És a dir, la visita del Centre d'Esports Sabadell a Oviedo, al Carlos Tartiere. Oficialment, això és la versió oficial dels mitjans d'aquesta nota cap als mitjans de comunicació. Entrada lliure fins a completar aforament de la zona reservada a la premsa. De portes endins no és el que ens han comentat en aquest sentit. Hi haurà més restriccions pels mitjans visitants que pels mitjans locals, en aquest cas. Els periodistes que vulguin entrar a partir d'ara als estadis hauran de presentar una PCR negativa realitzada 72 hores abans del partit o bé fer-se un test d'antígens a l'entrada. I no diuen res en el comunicat d'allò dels 10 minuts que té ara, per exemple, el Sergi Garcés per sortir dels estadis quan va fer aquestes retransmissions, que ens havien... ha confessat també, anem a dir-ho així, que aquesta... I de fet escoltàvem l'altre dia a l'adjunt a la presidència de la Lliga, Adri, aquí a l'Hotel Suís, parlant també d'això, que eliminarien en aquest cas aquesta restricció dels 10 minuts per sortir dels estadis. En principi serà així, però ja veurem. Ja veurem, perquè això canvia d'un dia per l'altre. Si més no, aquesta és la nota de la Lliga.
Per rematar-ho, que de seguida anem a parlar de més polèmiques i segurament del Rayo menys d'esquerres, i això que és molt dir, amb la tradició que té el conjunt ballacà al darrere, amb un expert en la matèria, però simplement per comentar-ho. Queda tan lluny encara el programa també, el Sabadell en joc també, però el partit queda tan lluny, que és dilluns una altra vegada, que estem gairebé a meitat de setmana. Avui hi ha hagut entrenament a la nova Creu Alta i seguirà amb la rutina habitual de sessions l'equip d'Antoni Hidalgo fins a arribar a dilluns.
Sí, cap de setmana relativament tranquil. Estarem pendents de l'evolució d'Antonio Romero i d'Àngel Martínez, que van ser els dos jugadors que no es van entrenar ahir a Sant Oleguer. Ho van fer, per exemple, Pierre Cornut i Edgar Hernández. Estarem pendents de l'evolució de tots quatre, pensant en el partit de dilluns, que serà, recordem, no a les 7, sinó a les 6, una hora abans, que ningú es despisti. És a dir, programació especial també aquí a Ràdio Sabadell. No hi haurà notícies vespre. A partir de 6:15 ens hi posarem, no hi haurà, per cert, tampoc tribuna preferent, a 6:15 ens hi posarem els del Sabadell en joc aquí a Ràdio Sabadell.
I de moment tu i jo aquí a l'estudi encara. Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Som-hi, va, anem a parlar també amb gent de Vallecas, anem cap a Madrid. Quique Peinado, periodista y reconocido rayista, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, cómo estáis?
Publicaste A las armas, un libro de la editorial Libros del Cao dedicado al Rayo en 2015. Claro, si cogemos estos 6 años desde entonces, ¿te da para escribir otro libro sobre el Rayo? Seguro.
Sí, peor. Y no sería tan optimista como era aquel, siendo que es la situación, digamos, que la gerencia y que manda en el club es la misma persona, pero claro, todo está degenerando de una manera tan tremenda que seguro que no sería un libro tan optimista y tan positivo.
Teníamos una conversación pendiente desde nuestro primer partido de Liga, que fue allí en Vallecas, que nos quedamos a medias, y esta semana me acordé especialmente de una frase que nos dijiste aquel día, iba sobre el fichaje de Roman Zozulia, y decías algo así como, con la de delanteros que hay en el mercado para fichar, no podían encontrar otro que molestara más a la afición que este. Con toda la movida de esta semana, de Monasterio a Abascal en el palco, viendo el partido contra Albacete, de Zozulia precisamente, y luego la afición al día siguiente simbólicamente desinfectando el estadio, no me digas por qué, pero me vino esa frase tuya a la mente.
Hombre, a ver, es que esto el presidente está buscando deliberadamente hacer todo aquello que pueda provocar y hacer más daño a su afición. Es decir, en este caso concreto, utilizar un club que su historia y su trayectoria se vertebra en todo lo contrario, pues utilizarlo para hacer propaganda de ultraderecha en unas elecciones. Es decir, bueno, además es una decisión personal del presidente, que es una persona pues que para mí, aparte de ser un fascista, pues no tiene todas las piezas en su sitio. Entonces, bueno, pues pasa lo que pasa, la reacción es la que es. Tuvimos la suerte de que no había público, porque si no, posiblemente se hubiera liado y hubiera pasado alguna cosa grave, porque es una cosa es que Vox vaya a provocar y otra cosa es que encuentren que sea el presidente del Rayo Vallecano el que lo haga su propia afición. Bueno, es una cosa tremenda lo que está sucediendo en el Rayo Vallecano. Me gusta que de vez en cuando se visibilice con estas cosas tan tan escandalosas, ¿no?, que cualquiera las puede entender, para que fuera también entendáis que la situación de este club es tremenda y que bueno, que a veces a uno le llevan, yo por lo menos, bueno, yo no pienso pisar el estadio mientras el señor sea presidente, pero te llevan a pues eso, a unos disgustos muy tremendos que además no tienen nada que ver ya con lo deportivo, ¿no? Ya tienen que ver con, pues bueno, pues yo en mi caso que tengo dos hijos, pues pensar que el presidente de mi club está colaborando a que la ultraderecha influya en el futuro, en la vida de mis hijos.
Te iba a preguntar por el tema de la afición, que también fue otra de las cuestiones que comentamos en su día, porque decíamos, joder, qué pena que hay un Rayo Sabadell y la gente de Sabadell no puede ir a Vallecas, que la gente de Vallecas no puede recordar lo que eran los partidos de los 90, principios de los 90, Rayo Sabadell. Da la sensación desde fuera, y de hecho escuchándote no hay ninguna duda, de que a la directiva del Rayo le están haciendo un favor con eso de que no pueda entrar el público en su estadio, como mínimo.
Es el sueño de Martín Presa, es decir, si por Martín Presa fuera se jugaría sin público. Y bueno, quitando los ingresos que no le suponen al club, si por él fuera, pues eso, si por él fuera, y yo no descarto que pase en el futuro, se llevaría el Rayo de Vallecas. Y yo no descarto que él, en un momento determinado, intente trasladar el club y llevárselo a otro sitio. Bueno, si no lo ha hecho, yo creo que es porque o no tenía opción, o no ha tenido la valentía de hacerlo por lo que podía pasar, pero bueno, tengo muy claro que si lo puede hacer lo hará en el futuro.
Lo que suena raro desde fuera es que con ese caldo de cultivo que hay, el club siga en lo deportivo funcionando más o menos bien, luchando por ascender, porque es que al final todo lo que nos llega es polémica, son decisiones, como decías tú, ahora controvertidas, o sea que al final lo raro es que avance en lo deportivo la entidad.
Bueno, yo no creo que el Rayo vaya a subir a primera división, primero porque no tiene plantilla para ello, es decir, yo creo que es... Pues eso, de las seis plantillas que yo van a jugar al playoff, la del Rayo va a ser la peor. De las seis plantillas, el primero y el segundo, no, bueno, los que van a ascender y los que van a jugar al playoff, yo creo que es la peor plantilla. Y bueno, pues hay jugadores muy veteranos, tenemos un muy buen entrenador, y yo creo que es un equipo que sabe competir y que, bueno, que es irregular precisamente porque le falta calidad con respecto a otros equipos. Entonces, bueno, pues las cosas funcionan más o menos bien. Pero bueno, evidentemente el Rayo no tiene ningún futuro, no tiene ningún futuro ni deportivo, ni social, ni de ninguna manera mientras Martín Presa siga siendo presidente.
Te iba a preguntar por la parte deportiva, porque aquí tenemos el agua por encima del cuello, el equipo intenta salvarse en este primer año de regreso al fútbol profesional. En la parcela futbolística, ¿qué destacarías más de este Rayo? En lo negativo me lo has comentado ahora un poco, pero no sé, aquello, virtudes y defectos que pueda tener el conjunto vallecano, ¿qué me dirías?
El equipo tiene... Y yo creo que el entrenador lo ha visto, que cuando las cosas se han puesto duras ha tirado de los veteranos. El equipo tiene muchos jugadores con mucha experiencia que se han visto muchas veces en estas situaciones, situaciones más grandes, y yo creo que es gente que sabe competir. El equipo sabe competir y es bastante seguro atrás. Y con eso, pues bueno, te da para mucho en segunda división. Creo que no lo suficiente como para ascender, pero sí como para estar ahí. Yo al principio de temporada, bueno, cuando analizas las plantillas, ves claramente que tienes una plantilla, pues eso, para estar sexto, séptimo, quinto, octavo, una cosa así. Lo que pasa que luego, en un playoff, la vida es otra, y yo creo que el Rayo sí que tiene jugadores que pueden acabar dando a lo mejor algún susto. Pero yo creo que es eso, sobre todo que tiene jugadores veteranos, gente que sabe lo que hace, y luego tenemos, yo creo que tenemos un grandísimo entrenador.
La última, sobre la clasificación como tal, porque parecía que estaba muy claro que serían, no sé si Almería o Mallorca o Español, ahora ya sí que ha quedado bastante más claro que se ha abierto ya la brecha, pero parecía que Almería, Leganés, Sporting y Rayo serían los cuatro que jugarían al playoff. Supongo que en Vallecas no se ve tan bien como en el resto de plazas, pero parece que se ha animado esta lucha que parecía que estaba sentenciada.
Sí, sí, es que la segunda división es una categoría... que depende, encarzas tres partidos y te metes arriba, es decir, ya los que llevamos tiempo ahí metidos, pues eso, es una cosa que varía mucho en cuanto coges una racha pequeña de 3, 4, 5 partidos. Entonces el Rayo cogió una racha muy buena cuando parecía que se descolgaba y se metió, y yo creo que esos serán los cuatro equipos que van a jugar playoff a raíz de que el Rayo gane en Girona. Yo creo que queda todo bastante, bastante claro. Y bueno, pues ahí una vez lleguemos ahí veremos lo que pasa.
Pues ojalá, ahora que decías el tema de que la segunda división hace ya unos cuantos años que sabes cómo es, que nos podamos ver, no sé si esta temporada siguiente o la otra o la que sea, pero que como mínimo con una cierta normalidad ya pueda haber aficiones de un lado y de otro viajando, y que eso significará, por qué no decírtelo también, que seguimos en la categoría. Quique Peinado, un auténtico placer, gracias, un abrazo.
Ojalá así que os mantengáis, que la segunda vez no se la deseo yo ni a mi peor enemigo.
Ojalá, un abrazo.
Hasta luego.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Quatre minutets i mig per sobre de 2:45 de la tarda. Ja ho heu vist. Així baixant les aigües a Vallecas, així baixant les aigües a Madrid. Canviant de tema, tant de bo que es compleixi el que deia ara el Quique de mantenir-nos ni que sigui per poder gaudir algun any més del futbol professional. Continuem parlant del centre d'esports, però en matèria formativa el Sabadell Juvenil aprofitarà que la divisió d'honor s'atura els pròxims dos caps de setmana per posar-se al dia. El conjunt arlequinat rep demà a Olímpia, al Girona, buscant prolongar la ratxa que travessa l'equip. Recordem que ve de guanyar tant el Barça al seu camp com a l'Espanyol Olímpia, i ara esperant allargar el dolç moment davant d'un Girona que podríem dir que ja vindrà alertat del que pot passar-li.
És una cosa que parlem amb l'equip, no? Al final el nostre objectiu és posar la casa potes amunt, no? com es diu col·loquialment, jo crec que ho estem aconseguint. Doncs ja et dic, que vingui el Girona, seguirem entrenant bé, seguirem treballant, haurem d'estar molt, molt ficats per treure els punts contra el Girona. L'equip està vivint un moment dolç, ja l'ha viscut en altres moments de la temporada. Jo crec que sempre es donen la cara en tots els partits, hi ha dies que hem tingut més mala sort, hi ha dies que hem tingut més bona sort, però aquí estem vius, i sobretot el que deia al principi, no? ficant el nom del club on li toca i posant la gent també en sobrevís pel futur.
Parlava el Miqui Lladó, l'entrenador d'aquesta plantilla del juvenil A del Centre d'Esports. Guanyant, el Sabadell juvenil podria enxampar el Zaragoza, això sí, que té dos partits pendents, i plantar-se dos punts només del Barça, al qual també li resta un enfrontament per jugar. És difícil realment fer-se la idea de la classificació real en tants ajornaments per la Covid i tan poques jornades per acabar aquesta segona fase, que juga a una única volta. El que queda clar veient la victòria del Cerdanyola contra l'Espanyol, les del Sabadell contra el Barça i el mateix Espanyol, és que el grup B, sobre el paper, amb menys nivell, amb menys qualitat per la manca d'equips com el Barça, com l'Espanyol, el Cornellà, la Dama, etc., s'està reivindicant d'alguna manera en aquest grup de la part alta de la Divisió d'Honor.
Tenia missatge d'algun entrenador de grup que deia, doncs, moltíssimes felicitats i l'enhorabona per posar en valor també on ens disputàvem nosaltres, on es venia el peix i la carn, per d'alguna manera, perquè hi ha equips que no han estat a la fase de descens, han anat a la fase de descens, i aquestes victòries, doncs, del nostre grup cap a l'altre grup, diu que si han caigut en descens també és per un tema de que hi havia molta competitivitat en el subgrup B. I probablement sigui així, és divisió d'honor, les diferències són mínimes, on no arriba la qualitat individual, doncs arriba l'organització col·lectiva i com un equip defensa i ataca de manera conjunta, i potser el nostre grup no teníem equips brillants, no?, en quant a la tenència de la pilota, però sí teníem equips molt poderosos en fase defensiva.
Finalment, sobre el rival, el Girona visita Olímpia, només un punt i un lloc per sota del Centre d'Esports, que en el que queda de temporada ha de jugar contra equips que estan per sota la classificació ara mateix. Sisens els gironins, recordem que el Sabadell juvenil és cinquè, l'Adam setena i l'Europa desè i últim d'aquest grup capdavanter. Miqui Lladó ha destacat especialment l'atac d'un Girona que, per plantilla, diu, és superior.
És un equip que té molta capacitat de tenir la pilota, però a dalt té gent rapidíssima, gent boníssima al contraatac. Tenen a Gavi, que és un jugador espectacular, a mi m'encanta, i és una plantilla, doncs, igual que la Barça i Espanyol, i les coses s'han de dir clarament, amb més potencial que la nostra, però nosaltres estem tenint la fortuna i l'encert de crear un bon bloc, de fer que els jugadors corrin per ells, corrin per l'equip, també proposem amb la pilota. Per tant, suposo que serà un partit igualat, no cal ara tirar campanes al vol, el que cal és recuperar, entrenar bé i afrontar el Girona.
Demà a les 12 arrencarà la Ciutat Esportiva Sabadell Olímpia, aquest duel entre els juvenils del Centre d'Esports i el Girona, que podreu seguir, com a mínim, el seu marcador a @RadioSabadell a través de Twitter. I a la Primera Catalana, el Sabadell Nord buscarà retrobar-se amb la victòria al camp del Mataró després de dues derrotes consecutives. La situació segueix sent delicada, ja que amb 11 punts els de Pablo Becerril són vuitens, és a dir, es troben en places de descens. Òscar Jaén, jugador del conjunt arlequinat, explica que l'equip treballa igual, indiferentment del rival.
Cada partido hay que salir igual, a por los tres puntos, se llame Mataró, Guinehueta, vayan arriba, vayan abajo. Al fin y al cabo son tres puntos que tú de lunes a viernes tienes que trabajar para ganarlos y iremos con todo ahí, por supuesto.
Per tant, d'una banda, les intencions de la federació, que no hi hagi descensos de primera a segona catalana, de l'altra, per si de cas, un Sabadell Nord que segueix remant per aconseguir, per si de cas, la permanència al terreny de joc. Després de caure contra el líder, els de Can Uriac visiten un equip de la seva lliga, podríem dir. El Mataró se situa a sisè, ara mateix, amb 15 punts, després de derrotar ahir el Sant Cugat en partit ajornat. El conjunt del Maresme s'ha refet moralment després de la desfeta del darrer cap de setmana, perdent per 4-1 davant del Cué al Parets, en la que va ser la derrota més contundent des de l'inici de campanya. De cara a diumenge, Òscar Jaén preveu un partit amb molta possessió del rival.
Aguantarle bien, porque a diferencia de Guinehueta, sí que es un equipo que domina, tiene mucha posesión, aguantar bien y intentar dominar nosotros también los ratos buenos que tengamos en el partido.
El Sabadell Nord visitarà el Municipal del Centenari de Mataró diumenge 5 de la tarda per intentar sumar la primera victòria de la segona volta i sortir així de la zona de descens.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Veganos en Paz, un obrador de menjar vegà on cada setmana tenim un menú per a tu i els teus ple de nutrients perquè us ompliu de bona energia i salut. Els nostres pastissos d'aniversari i càtering per als teus esdeveniments estan fets perquè el teu paladar gaudeixi i tu descansis. Veganos en Paz, cuina per a tu. Mm. Reserva al 697 82 70 49 i segueix-nos a Facebook i Instagram. Estem a Sant Pere 15, a Polinyà. Què cuina el teu papa?
Comia miana.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Divuit minuts i mig per arribar a les 3 de la tarda. L'Astralpol Natació Sabadell juga la primera plaça de la Lliga Femenina de Waterpolo demà a Mataró. En joc el factor piscina a favor en una hipotètica final. Si les sabadellenques guanyen a Mataró, seran primeres, segur, és l'última jornada, i jugaran les semifinals contra el Mediterrani. Si no ho fan, acabaran segones i s'enfrontarien als semifinals al Terrassa. L'entrenador David Palma utilitza la paraula obligació a l'hora de referir-se a aquesta lluita pel primer lloc.
La veritat que és un partit important per nosaltres, no? Per, sobretot agafar cada... Estem obligades sempre, no?, a ser primeres, i bueno, jo crec que és positiu marcar aquest objectiu de cara al play-off, de ser molt competitives allà, i el nostre objectiu és anar a Mataró, guanyar, marcar territori, com jo dic, i tenir el factor camp a favor.
L'entrenador sabadellenc també ha explicat que, igual que el seu homòleg a la banqueta mataronina, l'ex del club Dani Ballart, l'Astralpol també ha aprofitat aquestes últimes setmanes per fer més càrrega física. El play-off enguany té les dates especialment comprimides i tots han preparat el físic prèviament per arribar a la setmana decisiva un pèl més descansades. En les últimes hores hem parlat de la prèvia d'aquest Mataró-Sabadell de demà amb una de les waterpolistes de l'Astralpol, Irene González, la temporada passada al conjunt maresmenc.
Irene González, waterpolista del Natació Sabadell, què tal, com estàs?
Bé, molt bé, molt bé.
Tenim partides a la vista, Mataró-Sabadell, gairebé amb el nom ja ho diu tot.
Sí, la veritat és que és un partit molt important pel qual ens estem preparant per donar el millor de nosaltres i poder assolir la primera plaça per la Lliga.
En quina mesura és important el fet de tenir, per exemple, un hipotètic factor piscina a favor a la final? Com mesureu això o quina importància li doneu?
Bueno, sí que és veritat que allà a Mataró serà més difícil el seu camp, piscina descoberta, que nosaltres, bueno, sempre costa una mica més pels equips que entrenem sempre en piscina coberta, però bueno, al final, si juguem com sabem i tal, no hauria d'importar les condicions ni la piscina, per tal que fem la nostra feina i anem a guanyar el partit.
La sensació que transmet aquest partit és que és una espècie de banc de proves, de laboratori pel que vindrà després, no? Perquè és el Mataró i tot apunta que el tram final de temporada, si tot va bé, no serà l'única vegada que us enfrontareu els dos equips.
Sí, la veritat és que bueno, ja portem uns quants partits contra elles i bueno, segurament, si tot va bé i assolim el que, bueno, la passa de la final dels play-offs, doncs sí que és veritat que té molts números de que també sigui el Mataró. Però bueno, això també ens dona una mica d'aviam com va el partit, d'aviam si fem la nostra feina i tornem a ser superiors com l'últim partit a la Copa de la Reina, i ens dona més força i motivació per la següent, pels play-offs de la final.
I per tu, el fet de tornar a Mataró a jugar, què suposa?
Bueno, la veritat és que serà una mica estrany, però bueno, moltes ganes, i sí que és veritat que és una piscina a la que vaig passar un any entrenant i competint amb unes noies increïbles, però és que ara mateix, doncs, estic a la banda rival i bueno, anirem a guanyar el partit i ja està.
És evident que al final hi ha jugadores que han estat a les dues cases només aquí, però el tòpic diria que ets la millor espia de cara a aquest partit, no? Que coneixes perfectament la casa i les rivals.
Sí, bueno, també he de dir que l'entrenador ha canviat, les jugadores, hi ha moltes jugadores noves i el sistema de l'equip és totalment diferent a l'any passat, llavors sí que coneix una mica com juguen totes, però bueno, al final aquí a Espanya totes sabem com juguen totes ens coneixem i sabem el que, bueno, el que les habilitats i els punts més forts i més dèbils de cada una, Així que, bueno, amb tots estudiats i tot això, aviam com va el partit i aviam si podem assolir la victòria.
I acabo amb això, que al final ja no només és la Lliga, us heu trobat, com deies, a la Copa de la Reina, no us heu creuat a la piscina, però heu jugat la Lane Trophy, al final us coneixeu perfectament. Si et dic allò, el punt més destacat o el més dèbil, el més menys per entendre'ns del Mataró, tu què em diries?
Bueno, la veritat és que és un equip molt fort, totes les jugadores i cada una d'elles tenen coses molt bones, tenen molt talent, igual que nosaltres, llavors serà un partit igualat i clar que tots els equips tenim punts forts i punts dèbils, però la veritat és que serà un partit molt complicat i bueno, hem d'estar al 100% en tot moment perquè en qualsevol moment elles ens poden girar el partit o nosaltres a elles si no estem atentes i per feina.
Que vagi bé aquest playoff i sobretot l'avançada del playoff que serà aquesta visita a Mataró. Irene, gràcies.
Vale, moltes gràcies.
Demà a les 12 hi ha més retransmès per Esport 3 aquest partit a Mataró i qui també tanca demà la fase regular de la Lliga és l'equip masculí de l'Estalpul Natació Sabadell de Waterpolo. Els de Quim Colet reben el Mediterrani a Can Llong sense res en joc. Ens ho amplia el nostre estudiant en pràctiques, Pau Pasqual.
Després de la derrota a Terrassa en un derbi molt marcat pels insults homòfobs de Nemanja Ubovic cap a Víctor Gutiérrez, l'Estalpul torna a l'acció sabent que ja no es mourà d'aquesta quarta posició a la fase regular. El tercer es troba a 9 punts i per sota en tenen 4 de marge amb el cinquè. El Medi, per la seva part, encara no ha puntuat. Els de Quim Colet estan condemnats a creuar-se a les semifinals del play-off amb l'Atlètic Barceloneta, el rival que tothom vol evitar. Com en el cas de les noies, el format ha variat enguany i la sèrie es disputarà el millor de 3 partits jugant el mateix cap de setmana, dissabte 8 i diumenge 9 i, si fos necessari, dilluns 10. Abans, però, aquest Estalpul Medi totalment intranscendent i sense Ubovic a l'espera que es resolgui l'expedient obert que arrencarà Can Llong a les 5 de la tarda.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís. Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet.
I demà a les 6 de la tarda es disputa al Pavelló del Nord el derbi sabadellenc clàssic, podríem dir, de futbol sala. Arribats a l'equador de la segona fase de segona B, Club Natació Sabadell i Escola Pia s'enfronten en unes circumstàncies totalment diferents a les del xoc de la primera volta de fa tot just un mes. En aquell moment, recordem, el club era líder del grup de l'ascens i el conjunt escolapi QE, però en les 4 jornades disputades els nedadors ho han perdut tot i la Pia ha estat l'únic equip que ha fet la plena de victòries. Un panorama que ni en el vestidor de Can Colapi podien imaginar, segons comenta el segon capità, Marc Pagès.
Per mi era impensable i era molt difícil poder-los atrapar durant tota la segona fase, no? Jo ho veia quasi impossible, per ser sincers, però bueno, nosaltres hem fet la feina, ens ha sortit doncs, el millor que ens podíem esperar, que hem guanyat els 4 partits, que hem sigut l'únic equip dels 8 que hi ha que han guanyat els 4 partits. Per tant, crec que estem fent la feina ben feta i el Club Natació doncs, ha sigut una mica sorprenent, no? Al final el líder del grup no hagi aconseguit cap punt, no?
Els de Pedro Donoso s'han enfilat fins la segona posició, és a dir, en zona playoff. En canvi, el Natació Sabadell ha passat de ser primer a cinquè, fora fins i tot de la zona copa. Tot va començar amb la derrota en el derbi de la primera volta, aquell esbojarrat 8-7 que van poder viure al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. De cara a demà, pocs s'atreviran a fer un pronòstic del tipus de partit que es pot donar, ni tan sols el jugador del club, Ferran Ruiz.
He viscut derbis de 0-1 i de l'últim que es van marcar moltíssims gols, llavors pot passar de tot i no sé què passarà, sincerament. Donarem una bona cara per donar una bona imatge també cap al públic que ens dona el suport cada dia i revertir aquesta situació, no queda més.
Per escalfar motor, saludem en directe els dos entrenadors, Borja Burgos, tècnic del Club Natació Sabadell. Què tal? Bona tarda. Hola, Borja.
Hola, bona tarda.
Ara sí, bona tarda. I Pedro Donoso, entrenador de la Pia. Què tal? Bona tarda.
Hola, bones tardes.
El derbi arriba després d'una aturada de 15 dies. Pedro, per la inèrcia que portàveu, imagino que hauríeu preferit jugar sense descans entremig, no?
Bueno, no, la verdad es que el equipo está entrenando bastante bien y bueno, ya cuando nos enfrentamos en la primera jornada de este grupo contra Natació también había una semana de descanso, ¿no? cuando hay derbi se entrena con muchas ganas, con mucha ilusión y bueno, no creo que afecte en absoluto la plantilla, ¿no?
Segur que la motivació és igual al conjunt nedador. Borja, com han anat aquests dies després de la ratxa que comentàvem?
Bé, com comenta el Pedro, al final són setmanes on el míster en aquest cas no cal que faci res per motivar la gent, sinó que la gent arriba enxufada ja de per si, així que bueno, han treballat molt bé, molta il·lusió, moltes ganes, recuperant també jugadors que aquestes últimes setmanes no havien pogut entrenar, així que de moment tot molt bé.
Us ho preneu com una final, Borja, sabent l'objectiu que us havíeu marcat, que arrencàveu la fase líders i que si ara perdeu la segona posició marxaria a 5 punts de diferència, ho veieu com una última oportunitat per reenganxar-vos aquí a aquesta part alta?
Sí. Per nosaltres és una final perquè tot el que sigui no guanyar jo crec que ens deixaria pràcticament sentenciats per la lluita del play-off, així que... Bueno, un partit de vida o mort, un al·licient més per un partit que ja de per si és especial i amb moltes ganes però, bueno, de fer-ho molt bé, d'intentar sumar els 3 punts.
La Pia és l'equip que marca ara mateix els llocs de play-off, segona amb 2 punts més que el Natació Sabadell. Pedro, tu et podies imaginar que estaríeu en aquesta situació res, un mes després de començar aquesta segona volta, aquesta segona fase?
Hombre, imaginármelo no, pero bueno, sí, las sensaciones que da el equipo es de que cada día íbamos a más. Y bueno, ya acabamos muy bien la primera fase y hemos empezado bien la segunda, pues bueno, es un tipo de competición donde todos los partidos son complicados, donde, bueno, hay 48 puntos en cada vuelta y bueno, y hay que disputarlos, ¿no? Yo creo que en un principio no tengo absolutamente nada que decir sobre esto, ¿no?
I ara què? Que és la gran pregunta, no? Perquè el primer gran objectiu que teníeu era el de classificar-vos per aquest grup de l'ascens i així certificar la salvació. Un cop classificats es podia somiar amb la Copa, però és que, clar, esteu segons. Sentiu ara la pressió per intentar mantenir-vos allà dalt?
No, pressió ninguna, ¿no? Desde que hemos empezado esta fase no tenemos presión ninguna y, bueno, intentamos hacer el trabajo durante la semana. Sí que en la posición donde estamos, pues bueno, lo único que... por lo menos a mí, ¿no?, me pasa por la cabeza, es mantener siempre la distancia, ¿no?, con Calviá, ¿no?, que lo llevamos primero a 5 puntos, intentar sumar siempre cada semana para que no se nos vaya y Calviá tenga que competir cada semana hasta el final de esta fase, ¿no? Entonces yo creo que eso nos facilitaría mucho el poder entrar en Copa o en play-off, no lo sé, el tiempo dirá.
El derbi de la primera volta va estar molt marcat també per l'expulsió del Pepe Font al primer minut de joc. Borja, no vull dir que la vostra mala ratxa s'expliqui només per la seva absència, però segur que hi ha influït alguna cosa. I també el peatge d'aquella vermella encara l'esteu pagant perquè demà complirà l'últim partit de sanció.
Sí. Jo crec que bueno, la nostra situació és un cúmul de circumstàncies. Just el Pedro parlava de l'UB que estaven entrenant ells ja en l'inici de la segona fase i ja ho vaig comentar fa unes setmanes que crec que la nostra manera de treballar no està sent la millor en l'últim mes i pico. Per sort ja crec que fa un parell de setmanes que l'hem pogut donar a la volta, que l'equip està, bueno, s'ha vist les orelles del joc, com es diu, i que ha fet un canvi de xip molt gran. I, bueno, el tema de Pepe és una de les causes més de les moltes que ens han passat aquests últims dies que han fet que no puguem estar tots disponibles. Esperant que puguem sumar en aquests partits i que ens pugui ajudar per acabar de tornar on volem estar en aquestes 3 últimes jornades, perquè al final és un jugador molt important per a nosaltres i, evidentment, qualsevol va ser nostre.
Tindreu, això sí, el suport del públic, no? Per les dimensions del pavelló de l'Escola Pia no va ser possible la presència d'aficionats en el derbi de la primera volta. Per demà, Borja, quanta gent es preveu que pugui entrar amb les dimensions que presenta el pavelló del Nord? Perquè, a priori, s'hauria de poder viure amb un cert ambient a les graderies, no?
Sí. Dic la veritat, ara no sé el número exacte de persones, però el que sí que tinc claríssim és que l'ambient serà molt maco. Al final és un pavelló molt gran, per sort això ens permet que hi hagi pues, bueno, més gent del que fan donant altres pavellons. A part, el dilluns passat, bueno, aquesta setmana es va donar que han ampliat l'aforament en instal·lacions tancades, que són els pavellons del 30 al 50%, o sigui que tot en aquest sentit han sigut bones notícies. Jo crec que, ja ho vaig dir a la primera volta, que era una pena que no poguéssim jugar davant de la gent, tant la nostra com la de la Pia, perquè al final són partits que les aficions també juguen, que són macos per tothom, que amb un ambient com el que es viu normalment prepandèmia pues, feia encara més especial i amb moltes ganes pues, bueno, de jugar amb la nostra gent, que ens ajudin a intentar guanyar.
Pedro, si no em corregeixes, vosaltres a la Pia us esteu trobant amb la circumstància que fora visiteu pavellons en públic i a casa, en canvi, no podeu tenir-ne. Esteu demostrant que no us està afectant de moment, però en un derbi no sé si podria tenir més incidència contra els vostres interessos o si en aquest cas podran venir uns quants també dels vostres supporters.
Bueno, la verdad es que no han dado muy pocas entradas, ¿no? Me parece que han dado 40 entradas solo a la Pia, pero bueno, en un principio la verdad es que estamos acostumbrados ya a jugar sin público y bueno, tampoco es una cosa que me preocupe. Sí que es verdad que nos gustaría que nuestra afición, ¿no?, que se siente bastante identificada con el equipo, con gente de la casa, pues nos pudiera ver, pero bueno, si no puede ser, pues nada, esperemos que con el tiempo todo esto pase y pueda disfrutar de su equipo, ¿no?
I la última per igual per tots dos. De fet, escoltàvem alguns dels vostres jugadors ara parlant sobre el tema. Us atreviu algun guió de partit de cara a demà? Ho dic, no sé, començo per tu, Borja, perquè al final sempre es diu que un derbi és imprevisible. Per tant, no sé si t'animes a veure per on creus que pot anar el partit.
No, impossible. De fet, crec que si ens anem al partit que vam jugar fa un poc més d'un mes, crec que qualsevol pronòstic es tira al terra en el minut 1 l'expulsió, després ells fiquen i guanyen 4-0, fem un parcial de 0-6 i acabem perdent el partit. Per tant, crec que és un resum boníssim per saber com són aquest tipus de partits i que crec que és impossible fer un pronòstic.
Pedro, no em diguis per què, però el nas em diu que en la mateixa línia, no?
Bueno, sí, la verdad es que son partidos de... Lo que sí tenemos claro es que la intensidad va a ser muy alta y bueno, y esperemos que el equipo pueda trabajar a la intensidad que el rival nos ponga, ¿no? Y a partir d'aquí, pues bueno, va ser tota una caixa de sorpreses, ¿no?
Doncs veurem, quan s'obri aquesta caixa de sorpreses cap a una punta, però en tot cas tindrem espectacle del bo una altra vegada amb un derbi apassionant, com és sempre un Club Natació Sabadell, Escola Pia, demà a les 6 al Pavelló del Nord, aquest partidàs. Repartim la sort per igual a les dues cases. Pedro, Borja, una abraçada i gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Vale, muchas gracias.
Acabem el programa d'avui amb un apunt d'handbol perquè aquest cap de setmana hi ha activitat a la Primera Nacional masculina, però no jugaran ni l'OAR Gràcia Sabadell ni el Creu Alta Sabadell handbol. En el cas dels graciencs, recordem que la visita al Poblenou es va posposar a dimecres de la setmana que ve i pel que fa als arlequinats, avui mateix hem conegut l'ajornament del partit de Sant Esteve de Palautordera per l'aparició d'un brot de coronavirus, de 3 positius de Covid, en el conjunt rival, en el Sant Esteve de Palautordera. Això fa que, sense jugar, la permanència pugui estar ja una mica més a prop. L'OAR, recordem, la té ja a la butxaca, ja que queden 8 punts per disputar-se i 8, precisament, és al marge amb el Banyoles, amb qui, a més, tenen l'avaraix particular guanyat. El Creu Alta Sabadell, per la seva part, amb l'últim triomf contra el Joventut Handbol Mataró, es troba 5 punts per sobre del descens, amb la qual cosa, en cas de derrota banyolina aquest cap de setmana a la pista del Mataró, estaria també virtualment salvat. Per tant, a seguir la jornada des de la distància, tant l'OAR com el Creu Alta Sabadell. Ha estat fi en aquest comiat el Roger Benet, ajudat pel Toni Pacheco, el nostre estudiant en pràctiques, que a més avui mateix acabava el seu període aquí a Ràdio Sabadell. Per tant, una abraçada i gràcies per la feina feta. Nosaltres ens hi acomiadem. Recordem, aquest cap de setmana no hi ha Sabadell en joc perquè el partit del Centre d'Esports és dilluns a les 6 de la tarda, horari ben estrany, des de 6:15 al dilluns, en directe aquí a Ràdio Sabadell, encara que tindrem temps per davant per explicar-ho. Una abraçada, bon cap de setmana.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.